Radio Vila Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I tot l'equip que l'acompanya i que fa possible que pugueu sentir-lo, pugueu sentir-me a través de les ones de Ràdio Vilafranca. Un equip que encapçala el Toni Olivella, que és l'home de les màquines i dels micros i dels auriculars i de totes aquestes coses, ajudat, perquè naturalment, quan la feina és molta, pel Marc Pujol, que tant en tant intervé. A part d'això, després tenim la Goretti Martínez, perquè ja sabeu que tot això passa a guardar-se a la pàgina web de Ràdio Vilafranca en forma de petites píndoles que expliquen cada una d'aquestes efemèrides que nosaltres aquí recordem. I això se n'encarrega la Goretti Martínez. I tot això ho complementem sempre amb una mica de música. I fa dos dies, fa dos o tres programes, que dediquem la cançó d'introducció a la música. I avui no podia ser menys. Vaig estar rebuscant, i vaig trobar, no sé si recordareu els més grans, una noia que cantava, que es deia Janet, i... Cállate, niña, no llores más... Bé, doncs té una cançó que porta per títol Música, i vam dir, calla, aquesta és la que podem posar per començar. Per tant, aquí teniu la cantant Janet amb la seva Música.
Cuando la ciudad ya duerme a través de mi ventana, me llegan los acordes de una guitarra lejana. Es una canción de un joven enamorado. Cuando la ciudad despierta, la guitarra se duerme. Veo salir a su dueño con sus blancos cabellos. Su paso es corto y lento.
De desembre de l'any 1895, el dia que a la ciutat de Barcelona neix la mezzosoprano lírica catalana Conxita Supervia, o Concepció Supervia, segons tinguem preferències. Ella era filla d'Antonio Supervia i Carme Pasqual, dos andalusos que havien vingut a treballar i a fer fortuna a Catalunya, i de petita va estudiar al Conservatori Superior del Liceu. Va, amb molt bona consideració i amb molt bones notes, va debutar a l'1 d'octubre de 1910 amb l'obra amb la sarsuela Los Amantes de Teruel, de Tomàs Breton, fent parella amb el, ni més ni menys que amb el tenor Francesc Vinyes. La noia ràpidament doncs, va començar a pujar i mira, dos anys més tard, el 1912, ja debutava al Teatre del Liceu amb tota la temporada, amb una Carmen i un Sansón i Dalila, quasi res. I al mateix temps s'integrava doncs, a la companyia de Maria Barrientos, a la companyia de cant i de lírica Maria Barrientos, amb qui va actuar a molts llocs i, entre altres, a les Antilles, va actuar a l'Havana, sobretot. Penseu que en aquell moment hi havia, bueno, ara encara hi és, però hi havia aquella típica alternança de temps, quan era l'estiu es anaven a fer les Amèriques i quan era l'hivern i la tardor, doncs es feia el que es cantava Es cantava aquí. El 1915 cantarà al Liceu el Barber de Sevilla de Rossini fent un acte valent. En aquells moments era moda, doncs, allò, les floritures de les sopranos. Oh, lolilo. Però ella va dir no, el senyor Rossini volia això, ho volia sense virtuosismes, doncs jo ho faré sense virtuosismes, en la tessitura de mezzosoprano, que és la que amb ella li corresponia. I això la va fer famosa arreu d'Europa, va començar a viatjar. De fet, el 1917 es va casar, cosa curiosa, amb Francesco Santamaria, que era l'alcalde de Nàpols, amb qui va tenir un fill, el Giorgio, abans de que el matrimoni, doncs, anés pel pedregar i, per tant, les dues persones aquestes acabessin separant-se. Ella es va dedicar intensament al món de l'òpera. El 7 de febrer de 1925 va debutar a la Scala de Milán com a Hansel, de l'òpera Hansel i Grete d'Engelbert Humperdinck, a la que va seguir després una versió en italià de L'amor brujo, un any abans de que hi cantés El cavaller de la rosa, dirigida pel mateix Richard Strauss, l'autor, i que, doncs, va quedar molt content de la seva col·laboració, això es va estendre, i ella va començar a fer gira per tots els teatres del món. Llavors es va plantejar una mena d'estratègia i va dir, bueno, doncs escolta, jo me'n vaig a Londres i estableixo a Londres una meva segona residència, des d'on aniré cada vegada que hagi de fer tots aquests recitals i totes aquestes coses. A més, a Londres va conèixer un home de negocis jueu, Sir Benjamin Rubinstein, amb el qual, doncs, es van enamorar i es van casar l'any 1931, convertint-se ella al judaïsme, que era la religió del seu espòs. Mentrestant, des del punt de vista musical, que potser és el que ens interessa, va començar a incorporar al seu repertori els lieds, les cançons aquelles, i també la cançó tradicional espanyola. De fet, ella va basar la seva carrera, que va anar de l'any 1916 fins a l'any 1935, després veurem per què, va destacar la trilogia de Rossini. Ella es havia fet amiga de Rossini i, bueno, va cantar bàsicament la Cerentola, el Barber de Sevilla i la italiana Alger, va fer la trilogia aquesta, que la va fer famosa a tots els teatres del món i especialment als teatres d'Estats Units, on, bueno, la música de Rossini sembla que agradava molt. Mentrestant, va començar a enregistrar, penseu que van registrar un total de 204 discos amb la discogràfica La Voz de Su Amo, i es va convertir, doncs, en una de les millors sopranos del primer terç del segle XX, ajudada per la seva veu i també per la seva aparença. Era una noia de molt bon veure. A partir d'aquí, doncs, també va incorporar al seu repertori tot el que serien els cançoners tradicionals, Bizet, Delibes, Albéniz, Turina, Breton, Manuel de Falla, Enrique Granados, i a més, sarsueles, i a més, òperes, i a més, cançons populars catalanes, que enregistrava al marge de La Voz de Su Amo, aquí mateix a Catalunya, amb els segells Odeon i el segell també Fontípia. Després també feia tornés, es va associar, diríem, amb la pianista Maria Gil Vallejos, i a l'any 1928 va fer un gran giro, una gran turné per tot Espanya. Però dèiem que la seva carrera es va acabar al 1935, i pensaries, home, doncs no toca. Però el problema és que la noia va tenir un embaràs amb el del seu marit, del Benjamin Rubinstein aquest, que va començar ja amb moltes complicacions, que li va obligar a aturar les seves aparicions i les seves gires al final de l'any 1935. Després, lamentablement, el 29 de març de 1936, va ingressar d'urgència en una clínica de Londres per poder afrontar i esperar el naixement del seu fill o filla, a la qual va parir morta el 30 de març d'aquell mateix, l'endemà. Però, com a conseqüència de tot plegat, va agafar una infecció molt generalitzada i unes hores després de la mort o del naixement mort de la seva filla, doncs, va morir ella. Totes dues van ser enterrades en una tomba que havia dissenyat Edwin Littiens al cementiri jueu de Willesden, al nord-est de Londres, i allà, doncs, van reposar els seus restes, que els restes que durant la Segona Guerra Mundial van quedar malmesos i que van ser restaurats per un grup d'admiradors i de seguidors de la seva carrera a l'octubre del 2006. La nostra i estimada i prou, i potser no massa venerada, Concepció Supervia, la mezzosoprano catalana. I com que ja hem sentit, ja us he explicat que una de les seves grans fites va ser la interpretació de a l'Escala de Milà el 7 de febrer de 1925 de l'òpera Hansel i Gretel, fent ella de Hansel, doncs hem buscat entre la discografia i naturalment hi havien les principals àries i per això posem ara aquest Mama Questo Fiasco, Conxita Supervia.
Questo chiasso sull'aia cos'è? Son poveri a spasso, non osservo i piedi. Perché in ciabattino le scarpe non son? E io muoio fino, ma stanno...
E vanno dunque a piedi scalzi?
Povero meschino, non so cosa fa. Fame a quietar, si io vendo il mio letto su paglia starò, che bel banchetto godermi
l'appetito me gusti
farà. A casa la mamma non torna più.
De desembre de l'any 1198, el dia que mora a la ciutat marroquina de Marràqueix el filòsof andalusí Averrois. Averrois, que es deia en realitat Abul Walid Muhammad Ibn Rushd, i més conegut com Ibn Rushd, i aquí a Occident castellanitzat cap a la versió Averroes o Averrois. De fet, ell havia nascut a Còrdoba, que en aquells moments era el centre cultural de tot l'imperi andalusí, i era fill d'una família molts possibles, amb molts diners i molt noble d'origen i tot això, que es dedicava bàsicament al servei públic a partir de les lleis i de la religió i tot això. El seu avi, Abu al-Walid Muhammad, va ser cadí, o sigui, jutge suprem de Còrdoba i, a més, imam de la mesquita almoràvide de la mateixa ciutat. Uns càrrecs on el seu fill i el pare d'Averroes, doncs, va... El va heredar, ho va heredar, i, de fet, va arribar no a ser tan brillant com el seu avi, com l'avi, però aconseguir diversos sobirans que li demanessin, i, per tant, ser un home molt considerat, li demanessin ajut i consell. Per tant, el nano, doncs, evidentment, amb una família com aquesta, era evident que havia de rebre una formació molt acurada en tot, en jurisprudència, en teologia, en medicina, amb Abenzoar, un metge que li va fer de prescriptor durant tota la seva vida, en filosofia occidental, també en matemàtiques, on tenia un prescriptor, que era l'Ibn Tufail, que veurem la importància que va tenir, i també en astronomia, o sigui que era allò un home integral del coneixement. Normalment, clar, això generava interès i de seguida es va començar a relacionar amb els ambients intel·lectuals, sobretot teològics, pensem que era una època molt tancada a les religions, estudiant els pensadors clàssics. Ell es va especialitzar pràcticament amb Aristòtil, de qui va traduir un munt d'obres, però també alguns musulmans com Avicena. El noi, doncs, va anar consolidant tota la seva teoria del pensament i el 1159 escriu el seu primer recull filosòfic, mentre aquell mentor matemàtic, l'Ibn Tufail, que deia, el presenta i el recomana al califa, que en aquells moments el Muadi, que està regnant a Còrdoba, Abu Yaqub Yusuf. Tots dos es fan molt amics, perquè tots dos estan molt interessats per la filosofia, i això farà que el califa, doncs, quan ell comenci a fer públiques les opinions no sempre coincidents amb el que podríem dir el pensament oficial, el protegeixi de les insídies i dels odis que pugui desenvolupar amb l'altra gent. De fet, gràcies al mateix califa, el 1169 Averrois és nomenat jutge suprem, o sigui, cadí suprem de Sevilla, i dos anys més tard passarà a fer-ho de la capital, a ser-ho de la ciutat de Còrdoba. A més, els seus progressos en medicina, fruit de el tutelatge de l'Abenzoar, doncs fan que sigui nomenat metge de la cort del califa i també metge personal del califa, i així es consolida com un dels membres més importants de la cort del moment. Però no per això fa la farina plana. Ell diu el que pensa i fa molts escrits i fa fàtues, allò, sentències sobre la xària, la llei islàmica, i acaba sent conegut popularment com el comentador, perquè llei que surt o situació que es provoca, ell em diu la seva opinió i, com diem, no sempre amiga o no sempre lligada a l'opinió oficial. Però l'amistat amb el califa el salva de tot això. Però, clar, el califa és finit, el 1182 mora, i puja al tron a l'Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, que inicialment, vist el prestigi que té l'Averrois, doncs no s'hi posa, li manté tots els títols i càrrecs, però els altres, els enemics, van fent de les seves, i el 1195 els teòlegs conservadors, diríem, aconsegueixen imputar-li alguns delictes. Que llavors l'Averrois passarà pel jutjat, diguem-ho així, i el califa diu, ostres, potser que no el defensi tant, i per tant es comença a envalentonar, per dir-ho així. I llavors acaba que declara que Averrois és un perill per la religió musulmana, declara o mana que les seves obres siguin cremades allà on n'hi hagin i que ell sigui exiliat a Lucena, juntament amb aquell metge, amb aquell Abenzoar, que li fa de mentor. Estarà exiliat durant 3 anys, per raons que no se saben. El califa, el 1198, revocarà la seva decisió i fins i tot li demanarà a Averrois que torni a la cort. El Averrois hi està d'acord, i accedeix, però està fotudet, i quan arriba a Còrdoba morirà 3 mesos més tard en el curs d'un viatge fins a la ciutat de Marràqueix, on, com dèiem al començament, el 10 de desembre de 1198 mora el que fou filòsof andalusí Averrois, de nom Abul Walid Muhammad ibn Rushd. I, clar, si aquest home és un home que es dedicava a la filosofia, hem hagut de buscar alguna cançó, ens va semblar que era més adient, alguna cançó que parlés de filosofia. I vam recordar que no fa masses programes vam escoltar, també amb motiu d'un comentari, d'una notícia, d'una efemèride sobre un filòsof, vam escoltar una cançó del meu estimat George Mustaquí, o el nostre estimat George Mustaquí, sé que hi ha molta gent que l'aprecia, que parla de la filosofia. No és una cançó sobre reflexions filosòfiques, és una cançó més aviat sobre la filosofia de la vida, i ja sabeu que George Mustaquí en aquest aspecte era molt molt campatxano, que en dirien ara, no? Era molt tirat per allà. Aleshores hem dit, bueno, doncs escolta, completem aquesta visió una mica filosòfica i una mica històrica sobre la filosofia al califat de Còrdoba amb aquesta cançó de George Mustaquí que porta per títol justament La filosofia. Aquí la teniu.
C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui se couche à l'aurore et se lève très tard, ne pensant qu'à aimer ou jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant, saluer la pleine lune, célébrer le printemps. Si bien que pour travailler, ils n'ont plus guère le temps. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Et je me reconnais en eux assez souvent, comme je gaspille ma vie à tous les vents. Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. S'ils passent parmi vous, regardez-les bien vivre, et comme soyez fous et comme soyez ivres, car leur seule folie c'est vouloir être libre. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils vieilliront aussi qu'ils restent ce qu'ils sont, des viveurs d'utopie aux étranges façons, des amants, des poètes, des faiseurs de chansons. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer.
De desembre de 1890, el dia que, suposadament, i dic suposadament, neix a Toulouse, a Tolosa del Llenguadoc, el cantant de tangos, després qualificat d'argentí, Carlos Gardel. Carlos Gardel, de nom original Charles Romuald Gardès, neix, com dic, a Tolosa del Llenguadoc, a Toulouse, a l'any 1890, però això és el que diuen alguns dels seus biògrafs. Fill de Berta Gardès, una noia, que té dificultats per saber qui era el pare d'aquella criatura, però que, d'alguna manera, decideix entomar-la i començar una nova vida amb ell al continent sud-americà. Dic suposadament perquè també va córrer la idea de que en Gardel era fill il·legítim d'un matrimoni que devia tenir molts possibles a l'Argentí, a l'Uruguai, per ser més precisos, a Tacuarembó, i que d'alguna manera havia amagat aquesta relació i havia amagat aquest fill passant-li a la senyora aquesta Berta Gardès perquè doncs el criés, no? Bé, sigui com sigui, ell sembla que no, que era natural de Toulouse, però bé, sigui com sigui, els trobem a Buenos Aires, als suburbis de Buenos Aires, amb Berta Gardès i el seu fill de 2 anys, que ha de començar a fer doncs la nova vida. Bé, el noi és despert, és ditxaratxero, que en diríem ara, simpaticón, i que l'únic objectiu que té a la vida és fer molts diners, per segons declara ell. Als 18 anys comença a fer petits treballs i comença a cantar. Per les cantonades, en reunions, en garitos, i sempre molt ben vestit i molt ben mudat. I és el moment en el qual el tango comença a fer furor a París. Però hem de dir una cosa del tango. El tango, en principi, és una música alegre, amb un compàs de 2x4, que sembla ser que vindria de Cuba, i que la gent ballava, diríem, d'alguna manera desenfrenadament, si fa o no fa, com ara el bacalao i aquestes coses que es ballen ara, i per això comença a tenir fama de ser un ball una miqueta procàs. El Carlos Gardel, que llavors ja s'ha canviat la S del cognom per una L, es fa dir el Morocho i comença a cantar amb un tempo més lent i amb unes lletres més socials, diguem-ho així, no? I a l'any 1915 coneix un tal José Razzano, que és ja intèrpreta, un cantant de tangos d'una certa fama, i aquest José Razzano fan un duo i fan un gran recital al Teatre Esmeralda de Buenos Aires l'any 1917, que és un èxit apoteòsic i que, per tant, els du a la fama i on comença a marcar-se l'estil personal de Gardel, i el duo aquest doncs va funcionant, va agafant fama, perquè en aquell moment, com que això a París triomfava, què passava? Doncs que molts cantants agafaven la maleta, s'anaven a París, feien 2 o 3 anys de cantants, i al cap de 2 o 3 anys doncs tornaven forrats, i ells diuen, cony, doncs també ho podríem fer. I l'any 1925 tenen una oferta per anar a París. Però José Razzano té problemes de gola i diu que es retira i abandona el cant. Llavors vol dir que el Gardel marxa tot sol i arriba a París. Bueno, a veure què passa. I el que passa és el millor que podria passar. Es fa famós, en 3 mesos penseu que ven 70.000 discos, es fa famós a París i comença a fer una gira per Europa, on no hi descarta Espanya. Ve a Espanya l'any 1925, fa 2 recitals memorables al Teatre Apolo de Madrid i al Teatre Goya de Barcelona, i allò la gent, bueno, entregada completament al seu estil desgarrat i trencador. Què passa? Que d'alguna manera ell queda tan content de Barcelona que estableix la seva capital de gira. Quan està de gira, doncs, el lloc on va i ve, per anar als diferents llocs, que per on passa és Barcelona. Comença també, ja havia començat a Buenos Aires, la seva actuació al cinema. Fa algunes pel·lícules, Flor de Durazno, l'Argentina, l'any 17, Luces de Buenos Aires, Cuesta Abajo, Tango Bar, Melodia de Arrabal, etc. Per tant, es va fent un home absolutament conegut, absolutament popular, amb una imatge simpàtica, sempre va vestit de 21 botó, però que amaga un home torturat, un home que en tant té depressions, que és un home molt trist i tal. Però després del triomf a Europa, l'any 1934, decideix fer una gira per Hispanoamèrica. I, oh, mare de Déu, allò és la revolució, allò és el despiporre, els teatres plens a vessar, la gent aplaudint com a desesperats i tal, i ell anant de banda a banda. I amb aquestes que, el 26 de juny de 1935, el cantant morirà en un accident d'aviació que mai s'ha acabat d'aclarir. Anava de Bogotà a Cali, fa una escala a Medellín, l'avió torna a carregar combustible, va per enlairar-se, s'enlaira, però quan s'està enlairant canvia bruscament de rumb i es cau a terra i xoca amb un avió que estava allà esperant la pista. Hi ha diverses llegendes. Hi ha la llegenda de que tot venia de que s'havien liat a tiros Gardel i un acompanyant i havien matat el pilot, però 2 passatgers que van aconseguir sobreviure van dir que no, que era una causa de que l'avió s'havia anat avall. Per acabar-ho d'arreglar, en aquella època va aparèixer un cantant de tangos que cantava encaputxat i que tenia una veu molt semblant al Gardel. La qual cosa va fer creure a la gent doncs que Gardel havia sobreviscut però que havia quedat desfigurat i que llavors no volia que el veiessin lleig perquè ell sempre havia sigut un dandi i tal. Bé, tot plegat perquè doncs l'11 de desembre de 1890, com dèiem, naixia a Toulouse un tal Charles Romualdo Gardès, que es convertiria en Carlos Gardel. I clar, si hem estat parlant tota l'estona de la música del tango, la música que haurem de posar aquí és naturalment un tango, amb homenatge a aquest mític Carlos Gardel, que encara avui és motiu d'algun dubte. Un tango que va ser un dels que ell va contribuir a popularitzar, un dels més celebrats de la seva discografia, és el tango que porta per nom Garufa. I què vol dir Garufa? Pues Garufa vol dir, amb l'unfardo, és a dir, amb l'idioma d'allà baix, vol dir diversió, farra, jarana, juerga, i, a més, també designa els que fan això. Un garufa és un que s'ho passa molt bé. Eh? Un que deixa molt bé. Llavors, aquesta cançó garufa, atribuïda, per cert, atribuïda a Carlos Gardel, amb almenys l'aspecte de la lletra, atribuïda a Carlos Gardel, però que no era de Carlos Gardel. Però bé, en qualsevol cas, és un dels tangos més emblemàtics que segueixen mantenint-se en aquest món de la música argentina, i per tant aquí teniu el propi Carlos Gardel cantant Garufa.
Barrio La Mondiola, sos el marrana y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho un suceso con un botán. Durante la semana te faja duro y el sábado en la noche sos un doctor, te calas las polainas y el cuello duro y te vas por el centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga y en cuanto empieza, y sos para las minas un bailador, sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi o el trovador. Con un café con leche y una ensaimada te pasas una noche de bacanal, y al volver a tu casa de madrugada decís: yo soy un tipo fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
12 de desembre de 1915, el dia que a la ciutat nord-americana de Hoboken neix el mític actor i cantant Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra, per ser més precisos. Fill d'una família d'immigrants italians, la seva mare era comadrona, per cert, sembla que empresonada diverses vegades per haver practicat avortaments il·legals, i el pare era boxejador professional que de nit feia de taverner i de dia feia de bomber. El naixement de Frank és un naixement força complicat, força traumàtic, perquè doncs, han d'aplicar-li un necessari als fòrceps i totes aquelles coses, i la comadrona sembla que no va ser gaire afortunada, perquè va deixar, per una banda, la mare impossibilitada per tenir més fills, i, per altra banda, amb el Frank li va foradar un tímpan i li va deixar cicatrius al coll i a les orelles. Segurament, com a conseqüència d'això, ell devia créixer com un nen mimat, i va desenvolupar un caràcter allò respondent, i li agradava la boxa, i també molt aficionat a la música, cosa que li va permetre als 9 anys pogué començar a cantar a la taverna del seu pare amb una pianola o un ukelele, no? Imitant el que en aquell moment doncs, començaven a ser els cantants de moda, com Al Jolson o Bing Crosby. Tenia també l'atletisme i la natació com a aficions, però a ell no li agradava massa els estudis, feia campanes cada 2x3 de l'Institut de Marest on va estudiar, i a l'any 1931, sense acabar la seva graduació, va dir aquí terra deixo el gec, i se'n va anar primer a vendre diaris, després a fer més o menys de pandillero, i al final doncs, va entrar com a camioner, com a cronista esportiu, és a dir, fent diverses feines, amb les quals va lograr uns ingressos que li van permetre doncs, anar com un pinzell, no? Comprar roba i estalviar per tenir un cotxe. L'any 1932 va conèixer Nancy Barbato, amb qui es casaria l'any 1938. El mateix any que es va apuntar o el van apuntar a un concurs radiofònic, el Major Bowes Amateur Hour, que era un programa radiofònic on actuaven diferents grups. Hi havia un grup que es deia els Three Flashes, els Tres Flaixos, que necessitaven un cantant, el van agafar amb ell, es van renomenar els Hoboken Four i van guanyar el primer premi. I el premi consistia en una gira patrocinada pel programa doncs, per tota la regió i part de tota la regió de New Jersey i una part d'Estats Units. De totes maneres, en Sinatra, al cap de 3 mesos, se'n va cansar i va plegar, però ja tenia el nom, i el 1939 va aconseguir entrar de vocalista a l'orquestra de Harry Arden, i tenien un programa de ràdio, i per tant ell sortia totes les nits a través d'una emissora a Nova York que radiava els concerts. En aquest moment el va sentir en Harry James, el trompetista de Benny Goodman, que estava creant el seu grup i necessitava un vocalista, i li va dir, escolta, vols venir de vocalista? Vinga, cap aquí que vinc. L'orquestra va triomfar, però tenia problemes econòmics, es veu que no gestionaven gaire bé els calés, i quan estaven a punt de desaparèixer, Sinatra va tenir la sort de ser contractat per Tommy Dorsey. Tommy Dorsey, una altra orquestra famosa d'aquella època, que buscava un vocalista per substituir el Jack Leonard, que havia fotut el camp. Només arribar, el Frank Sinatra aconsegueix el primer número 1 de la revista Billboard amb la cançó I'll Never Smile Again, No tornaré a riure mai més, i això el catapulta a la fama, comença a gravar discos, i fins i tot l'any 41 intervé en la seva primera pel·lícula. Però ell té clar que vol fer carrera en solitari i li diu a Dorsey que, bueno, li dona un any de coll i que després abandonarà l'orquestra perquè vol fer això, vol fer la seva carrera individual. Però el 30 de desembre de 1942 fa una actuació com a estrella invitada precisament de l'orquestra Benny Goodman al Teatre Paramount de Nova York i es produeix una histèria col·lectiva de les espectadores allò jovenetes que, bueno, se'n fan ressò tots els diaris i que li obre les portes de la fama. Té clubs de fans, actua a la ràdio, fa cinema amb la RKO i fins i tot té una portada de la revista Life com fenomen així musical que li permet signar un contracte bastant sucós amb la Columbia Records. El 1944 inaugurarà el seu propi programa de ràdio, el Show de Frank Sinatra, que durarà 14 anys. En el cinema, en canvi, no li va tan bé. Per què? Perquè les revistes escampen els seus problemes amb les dones, no? Ell dona l'imatge oficial és d'un home casat, feliç, amb fills i tal, però a l'hora de la veritat té relacions tempestuoses com la de l'any 1950 amb Ava Gardner, que acabaran casant-se i que faran que la Nancy doncs, se separi d'ell i li demani el divorci. A part d'això, té uns petits problemes de veu, amb la qual cosa tothom ja el dona per finiquitat, per liquidat. Però a l'any 1954 aconsegueix un paper a la pel·lícula de Fred Zinnemann, D'aquí a l'eternitat, que li donarà l'Oscar a l'actor secundari, el millor actor secundari, i farà que li tornin a venir ofertes, sobretot de cinema. I, en concret, hi ha una empresa, es crea una empresa discogràfica, la Capitol Records, que el contracte, tothom li diu, però què fas, però si està acabat com a cantant... Bé, el contracte l'any 1953 i el posa sota la tutela de Nelson Riddle, un adaptador i director d'orquestra, que farà de la seva època, de la seva carrera, un èxit absolut que perpetuarà doncs, fent amistat amb Humphrey Bogart, Sammy Davis, Dean Martin i tal, fent el popular aquell, el Rat Pack. I del cinema, de la ràdio, passa a la televisió. El 1957, la cadena ABC emetrà el Frank Sinatra Show, que li permetrà doncs, fins i tot crear la seva pròpia companyia, la Reprise, que li permet arribar a la cima. A partir de 1963, els seus problemes amb el joc aniran creant-li una mala imatge. De totes maneres, ell es mantindrà fins al 14 de maig de 1998, quan morirà fruit d'un atac de cor. Ja veieu, doncs, que la vida de Frank Sinatra va ser una vida força moguda, i això ens ha fet pensar en buscar una cançó que parlés de la vida i en realitat de la seva vida també, perquè tot es reflexa a través de les cançons, ja se sap. Això em va pensar de dir, mira, doncs busquem, i vam trobar una cançó que és That's Life, que voldria dir, traduït seria Així és la vida, que ens sembla que reflecteix una mica aquesta vida tan moguda i tan remoguda que va tenir el popular i el gran Frank Sinatra. Per tant, és una cançó que defineix perfectament la seva vida. A part d'això, és una cançó que es va estrenar en l'àlbum que feia 50 àlbum que ell editava i que l'any 1966 va arribar al número 1 de les llistes de singles. Per tant, és una cançó important dintre de la seva vida. O sigui que, com a rebló d'aquest record que hem fet avui al Frank Sinatra, doncs aquí teniu That's Life.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
As it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
13 de desembre de l'any 1642, el dia que l'expedició d'Abel Tasman, diguem-ne que descobreix les costes de Nova Zelanda. Abel Tasman, que era natural d'Holanda, era holandès, i que fou un explorador i un comerciant d'aquella nacionalitat famós pels viatges que va fer per encàrrec de la companyia neerlandesa de les Índies Orientals. Ell havia nascut en una família normal, va tenir una educació normal també tirant a baixa, però que li permetia doncs expressar-se clarament per escrit i fer càlculs doncs amb una certa solidesa. El 1932, és a dir, amb 19 anys, es va embarcar cap a les Índies Orientals. Aleshores Holanda era una potència colonial. Com a mariner, allà va arribar, es va embarcar, va anar per diversos barcos i diverses expedicions, i va arribar a ser patró de vaixell el 1634, és a dir, al cap de 2 anys. Va estar 3 anys per allà fent el piu-piu i pujant de categoria i fent ja mig conegut, i el 1637 va decidir tornar a Holanda. Però a Holanda la cosa no anava gaire bé, no hi havia gaire feina, per dir-ho així, i el 1638 va decidir tornar-se a embarcar cap a les Índies, ara ja com a capità d'un vaixell, i que es dedicaria a fer intercanvis comercials, és a dir, un vaixell de transport, no cal que hi posem floritures. El 1639, però, com que va demostrar unes bones capacitats, va ser nomenat segon d'una flota de 2 barcos de la companyia holandesa de les Índies Orientals, que, pensem que estem parlant d'un imperi colonial que estava en expansió, que buscava més illes a l'est del Japó per poder-les annexionar a la corona holandesa. A l'est del Japó buscava això, però no van trobar res. Fracassat ell, doncs, va dir, escolta, ho deixo, torno als meus viatges comercials. Es va encarregar, doncs, de portar barcos d'aquí cap allà, aquí el descarrego, aquí el carrego, vull dir, sense que probablement no hauria tingut cap mena de transcendència. Però el 1642 el fitxen, per dir-ho així, per manar una expedició amb 2 vaixells de vela que busqui terres, però ara ja no a la part del Japó, sinó a la part del sud i de l'est del sud, diguem-ne. Que busqués terres desconegudes. El vaixell, o els 2 vaixells, vaja, van sortir del port de Batàvia, van anar cap a la illa Mauricio, després d'una travessia que llavors era holandesa, la illa Mauricio, després d'una travessia bastant moguda, doncs els vaixells van arribar allà fets una piltrafa, van haver de ser reparats durant 2 mesos, bueno, i quan els vaixells ja van estar a punt, van salpar a la busca de noves terres. Com ho van fer? Doncs navegant cap al sud, fins als 46 graus de latitud, on van dir, bueno, ja han baixat prou al sud, ara girem cap a l'est, girem cap al costat d'Amèrica, per dir-ho així, perquè havien començat a veure símbols o coses, vaja, troncs surant, restes de terra o d'arbres i totes aquestes coses, i van pensar, carai, això vol dir que per aquí prop hi ha alguna illa. Doncs tirem cap a l'est, més que res també, perquè com que era un vaixell de vela i allà els vents bufaven cap a l'est, doncs els hi va portar. Amb tot això, però, va passar una cosa que avui en dia podem nosaltres interpretar, i és que van anar massa al sud. I com que van anar massa al sud, al tirar cap a l'est, normalment, si s'haguessin quedat abans, havien topat amb Austràlia, que llavors no es coneixia, no era coneguda. Però va passar que van tirar per baix, van passar per baix, el girar cap a l'est, van passar per sota d'Austràlia i, per tant, no van trobar Austràlia. Però sí que cap al final, si mireu el mapa de tota aquella regió, veureu que Tasmània està al sud de la part més oriental de la illa d'Austràlia, sí que van topar el 13 de desembre de 1642, precisament, amb la costa de la illa de Tasmània, que van rodejar pel sud, i que van dir, bueno, doncs això ja està, clavem la bandera, ho demanem per la corona holandesa, fem un acte i totes aquestes coses, el 3 de desembre de 1642. Després van seguir més cap a l'est, i al tirar més cap a l'est, el dia 13 de desembre de 1642, com dèiem al començament, van trobar de morros, digueu-li com vulgueu, amb la costa d'una de les 2 illes que constitueix Nova Zelanda. El Tasman la va batejar com Statelan, imaginant que ja havien arribat a l'Amèrica del Sud. I, per tant, va donar per tancada l'expedició i va dir anem cap al nord i tornem cap a casa. Quan anaven cap al nord, per la costa de Nova Zelanda, van ser atacats pels maoris, que van matar 4 mariners, cosa que va fer que Tasman manés accelerar el retorn. No? El 20 de gener de 1643 arriben a la illa de Tonga, segueixen navegant, arriben a les illes Fiji, on pràcticament naufraguen, perquè està ple d'esculls, està ple d'arrecifes, allò que en diuen en castellà, perquè el Tasman volia fer la cartografia de la zona, volia situar aquelles illes en el mapa. Sigui com sigui, arriben a Batàvia el 15 de juny de 1643, tancant aquella primera expedició amb un èxit del qual tothom està molt orgullós. Tan orgullós que el 1644 li encarreguen una altra expedició, aquesta vegada amb 3 vaixells, perquè investigui, direm-ne, el golf de Carpentària. Si teniu present el mapa d'Austràlia, sabeu que dalt de tot hi ha una badia molt gran obert al nord, doncs li diuen mira si allà trobes algun pas que puguem anar a l'altra mar. Ell ho troba, ho busca i tal, però no ho troba. Va allà i al final doncs torna cap a Batàvia, on en premi per aquesta segona expedició és nomenat comandant, però oficialment tothom està com a molt decebut perquè no s'han trobat bons resultats i estaven acostumats a que Tasman era un home que portava moltes notícies. Bé, en qualsevol cas el nomenen membre del Consell de Justícia de Batàvia i l'envien en una missió davant del rei de Siam, una missió en la qual triomfa i, com a conseqüència d'això, rep el comandament d'una flota de 8 vaixells que navegarà cap a Filipines per intentar interceptar un galeó espanyol que sembla que porta plata de Mèxic fent la ruta per allà, però que acaba enfonsat i, per tant, ni per tu ni per mi la plata al fons del mar. Quan torni i ha perdut l'apreci de les autoritats, serà jutjat per maltractar un mariner i el faran fora de la feina durant un any, i quan sigui l'hora de tornar ell dirà, doncs no torno, perquè mentrestant s'ha establert com a comerciant, està fent la primera pela i fins al dia de la seva mort guanyarà molts diners, però perdrà molt de reconeixement. Mort que es produirà el 10 d'octubre de 1659. I com que hem parlat de Tasmània i hem parlat de Nova Zelanda i hem parlat d'Austràlia, hem parlat en general d'Oceania, ens sembla bé tancar aquest programa d'avui tant el Toni Olivella com el Marc Pujol com a la Goretti Martínez, que ja sabeu que són l'equip col·laborador i, com en jo mateix, un Francesc Morgades, ens sembla que podem tancar aquest programa d'avui amb la música de Mike Oldfield, amb la seva cançó Oceania. Per tant, us emplacem la setmana que ve en una nova edició d'aquest 5 a la setmana, després de que escolteu Oceania de Mike Oldfield.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.